L'espia de Mahler, una coproducció de la Simfònica del Vallès i Ràdio Sabadell 94.6, presentada per Jordi Cos.
A la ràdio, les arts visuals no tenen massa espai per mostrar-se. No podem veure cap pintura, poso per cas, però sí que les podem escoltar. Perquè la música, un art sec, ha dedicat un espai a explicar la pintura. I amb ella ara visitarem un museu. Avui, amb el suport cromàtic de Rocío García, el control tècnic, músiques pintades a l'espia de Mahler. Hem pagat la nostra entrada i ja som a dins del museu i iniciem la passejada per les sales on els quadres estan exposats amb la imatge musical del caminar que imagina el compositor rus Modest Mussorgsky en la seva obra Quadres d'una exposició. Escoltem la banda sonora d'aquesta passejada, primer en la versió original de Mussorgsky per a piano sol, una versió, i mai millor dit, en blanc i negre en les mans d'una patum del teclat, Alfred Brendel, i tot seguit la versió acolorida amb els timbres d'una orquestra simfònica pel compositor francès Maurice Ravel, que serà la que destacarem en el programa d'avui. En una versió d'un altre patum de la direcció d'orquestra, Sergiu Chiribidache. Comencem a caminar per la sala d'exposicions. Un, dos, un, dos... Thank you. El primer quadre que desperta el meu interès és el retrat d'un ésser sovintejat en la mitologia del nord d'Europa, un gnom convulsionat amb les cames torçades, retratat pel pintor i arquitecte rus Viktor Hartmann, amic del compositor Modest Mussorgsky. La pintura original de Hartmann no s'ha conservat, però sembla que es tractava d'un esbós per a un trencanous amb forma humana, a l'estil del conte de Hoffmann que inspiraria a Tchaikovsky, el seu ballet, el Trencanous. Aquesta figura havia de formar part dels regals sota l'arbre de Nadal de l'Acadèmia de Belles Arts de Sant Petersburg. La peça ofereix una descripció inquietant i grotesca del personatge, la revelació d'una presència ombrívola i misteriosa. Aquesta és la traducció que en fa Brendel de la versió original de Mussorgsky per a piano, El nom. I aquesta, la versió orquestral de Ravel en les mans de Chelly Vidache i l'Orquestra Simfònica de la Ràdio i Televisió Italiana, la RAI, un nom simfònic. Thank you. Victor Hartmann va morir molt jove, als 39 anys d'edat. Com a homenatge a l'artista, l'Acadèmia de Belles Arts de Moscou organitzà una exposició que recollia un bon grapat dels seus dibuixos i pintures. Va ser aquest acte el que inspirà a Mussorgsky una suite per a piano en què traslladava al pentagrama alguns dels retrats de Hartmann exposats, com per exemple el titulat El vell castell, que representa un castell de l'edat mitjana davant del qual podem veure un trobador entonant un cant, la melodia del qual Mussorgsky imaginà d'aquesta manera que està sonant rere les meves paraules i que ara ens arribarà amb el vestit orquestral que Ravel li dissenyà. Thank you. Al costat del quadre del vell castell hi ha una noia i un home amb un llaüt a les mans, i la noia em diu: "L'amore mi fa solazar". L'amore mi fa solazar és un joc d'enginy de l'artista més complet del Renaixement, Leonardo da Vinci, que també va ser compositor, creant aquesta cosa musical, com la titula ell, que juga amb cinc notes de l'escala. L'amore mi fa solazar. L'amor em distreu, de Leonardo da Vinci. El Leonardo da Vinci, inventor, ideà diversos instruments musicals, com la viola organista, que sona així. El diccionari diu literalment que la idea original de Leonardo era fer servir una mena de corretja, similar a la del ventilador d'un cotxe, perpendicularment a les cordes de l'instrument. Les cordes eren premudes cap a l'arc per l'acció del teclat, fent que al moure's l'arc fes sonar la corda. Aparentment, Leonardo no va construir l'instrument. De fet, el primer instrument similar va ser el Geigenberg, construït l'any 1575 per Hans Haydn, un inventor d'instruments alemany. Escoltem la viola organista inventada per Leonardo da Vinci en les mans de Slavomir Krovitsky, interpretant una passejata musicale composta pel mateix Leonardo. Com deia Leonardo, la música, després de tocar-la, hem de deixar que voli lliure, com els ocells. Doncs deixem que voli, que voli. Thank you. Seguim visitant l'exposició musical de Mussorgsky dedicada al seu amic, el pintor Victor Hartmann. El següent quadre, titulat Blido, representa un carro que, impulsat per dos bous, travessa l'estepa russa. Escolteu com Mussorgsky li posa moviment a aquesta imatge fixa de Hartmann, creant-nos la sensació a través de la música que el carro s'acosta fins on som, des de lluny, i després torna a allunyar-se. Ens ho canten els músics de la Filarmònica de Berlín inspirats per Sir Simon Rattle. En una altra sala del nostre museu imaginari ens aturem davant d'una de les pintures més representatives del Renaixement, el Naixement de Venus, de Sandro Botticelli. Aquest meravellós retrat del naixement de la deessa de l'amor, el compositor italià Ottorino Respighi li dedicà un mini poema simfònic l'any 1927. Respighi componia mirant pel retrovisor de la història a la cerca de glòries passades, i quina millor glòria per a la pintura italiana que el cim de l'obra de Botticelli, el naixement de Venus, un quadre ondulant i ple de llum, com aquesta música que està sonant de Respighi.
Música de cinema.
L'escriptora Tracy Chevalier tenia el pòster d'un quadre cèlebre penjat de la paret de la seva habitació i ella mateixa ens diu, obrim cometes. Un matí estava estirada al llit, contemplant la cara de la noia retratada en el quadre. Quan de sobte vaig pensar, què va fer el pintor perquè tingués aquest aspecte feliç i trist alhora? En tan sols 3 dies ja tenia la història. La vaig aconseguir sense cap esforç. Ho podia veure tota la cara. El pintor havia fet tota la feina per mi. Tanquem cometes. El pintor és l'holandès Johannes Vermeer, un dels més celebrats artistes del barroc. I la noia retratada en el quadre que impressionà a Tracy Chevalier era la jove de la perla. La novel·la de Chevalier al voltant de la noia de la perla es convertí en una pel·lícula l'any 2003 dirigida per Peter Weber i interpretada per Colin Firth com a Vermeer i Scarlett Johansson en el paper de la jove de la perla. I aquesta és la música que pinta la pintura, creada pel compositor Alexandre Desplat.
L'espai de la Simfònica.
Tornem als quadres de Víctor Harman, que són l'eix del programa d'avui, perquè els Simfònics del Vallès obrirem una nova temporada de concerts simfònics a Sabadell aquest divendres vinent, 20 de setembre, al Teatre Municipal de la Faràndula, a les 8 del vespre, amb direcció del nostre director titular, Xavier Puig. Concert que obrirem la partitura Mediterrani, creada per un dels grans compositors del nostre país, Juli Garreta, de qui el 2025 se celebrarà el centenari de la seva mort. Seguirem amb el segon concert per a piano de Rachmaninoff, interpretat per un solista de casa nostra prou conegut, Albert Guinovart. I tancarem el concert amb els quadres d'una exposició de Mussorgsky, quadres que avui podeu escoltar, però si veniu divendres al concert, i si no podeu divendres, doncs diumenge 22 de setembre a 6:45 de la tarda al Palau de la Música Catalana de Barcelona, i és que també podreu veure aquests quadres gràcies al talent de l'artista de sorra Borja González, que els reproduirà amb sorra al mateix temps que la música va sonant. No us ho perdeu, una oportunitat única de no només escoltar, sinó també de veure els retrats que inspiraren la partitura de Mussorgsky filtrats per l'art de Borja González. Per exemple, el dibuix humorístic d'uns pollets executant una dansa mentre surten de la closca. Els escoltareu piular de seguida en la música que Mussorgsky va compondre per a ells. Mathis Grothart va ser un pintor i enginyer alemany, autor principalment d'obres religioses, que visqué a cavall entre els segles XV i XVI. El compositor Paul Hindemith el va escollir com a model per a compondre una òpera l'any 1933, l'any que Adolf Hitler assolia el poder. Davant les difícils circumstàncies polítiques, Hindemith va crear una al·legoria musical sobre l'aïllament de l'artista, a la fi sobre el conflicte etern entre art i vida. Hindemith dissenyà una suite simfònica sobre els temes de l'òpera. Escoltem un fragment del segon moviment, una partitura sobre un compositor transfigurat en un pintor. I és que Mathias Grothart era Hindemith. Seguim passejant pel nostre museu virtual. Recordem el passeig entre sala i sala, segons l'imaginà Mussorgsky. Passeig que és el preludi a un altre quadre de Victor Hartmann, un retrat del mercat de la ciutat francesa de Limoges, on dues dones discuteixen molt animadament. Les veureu si acompanyeu els Simfònics del Vallès aquest divendres al Teatre Municipal de la Faràndula de Sabadell en la traducció que farem de l'obra de Mussorgsky. Ara només les podreu escoltar. Fem una visita a Limoges. L'any 1954, el compositor txec Borislav Martinů visità la ciutat italiana d'Arezzo. Els frescos de l'església de Sant Francesc, pintats pel pintor del 400 Piero della Francesca, que Martinů traduí en el seu particularíssim llenguatge, que veu tant de les fonts del folclore txec com dels madrigalistes anglesos, també els impressionistes francesos o les formes concertants del barroc. Una bona i saborosa barreja. Piero della Francesca ha contemplat des de les emocions de Martinů en contemplar l'obra del pintor renaixentista.
Thank you.
Més que un diàleg, això és un duòleg. Aquest és un duòleg imaginat pel compositor danès Christian Black entre Picasso i Van Gogh. Un diàleg impossible, només possible a través de la música. I després ens espera un blues dedicat a Picasso. Després d'aquest abstracte duòleg entre Picasso i Van Gogh de Christian Black, un altre duòleg, aquest cas en versió blues del veterà cantant, pianista i productor Mighty Mo Rogers. Picasso Blue, a saber, Picasso Blau. Picasso Blue, que així es diu el tema que acaba de començar a sonar i que comença amb aquestes paraules. Dues dones assegudes en un bar, un home sec tocant la seva guitarra. L'aire barceloní sona blau. I jo estic vivint en un món d'un sol to. Tot és Picasso Blau. Blind man playing on his guitar. Barcelona red. It's sounding blue. Everything's the same, but I don't have you. When you push love aside, you get the colors of the night. Colors of the night that just want you. I'm in that place and time. Love's got its own reason and rhyme. They say you in love with love, to love is through with you. And I'm living in a world of just one you. Everything is Picasso Blue. Living in a world without you. Everything is Picasso. I go to the same places, I see the same faces. Everything's the same, but I don't have you. Love's got its own reasons, love's got its own seasons. In this space and time until this pain is through. And I'm living in a world of just one hue. Everything is Picasso Blue. Living in a world without you. Everything is Picasso Blue. Thank you.
give it up. When you push love aside, you get the colors of the night. And the colors of the night are just one hue. I'm in that place and time. Love's got its reasons and its rhymes. They say you are in love with love till love is through with you. And I'm living in a world of just one hue. Everything is Picasso.
A Picasso també és l'homenatge que li dedicà al compositor català Manuel García Morante sota la forma d'un quartet de corda. Picasso retratat en un pentagrama i traduït pel quartet Glinka. Escoltem-ne un minut d'or. L'art de Picasso ha estat retratat per diversos estils musicals, des del jazz al flamenc passant pel tango, com aquest Picasso del compositor argentí Astor Piazzolla.
Connexions.
De nou, una visió actual del mític cànon de Pachelbel, aquest cop de la mà d'un dels grups pop que recentment han anunciat que tornen a cantar després d'uns anys de silenci, degut a desavinences entre els seus dos principals components, els germans Gallagher. Sí, parlem d'Oasi. I és que no hi ha res millor que un taló milionari per conciliar famílies. És molt possible que en els seus concerts de retorn hi hagi aquest Oasi barroc, sostenint el tema de títol oportuníssim, atès el context del Look Back in Anger, No miris enrere amb ràbia. Més que res perquè molt enrere en el temps et pots trobar amb qui ha posat els ciments d'aquest tema, Johann Pachelbel.
Oh,
L'espia de Mahler, amb Jordi Cos.
Igual que qualsevol museu de províncies, l'exposició de Hartmann no ofereix obres mestres absolutes, però sí una experiència que, en el seu conjunt, deixarà empremta en la teva memòria gràcies a l'orquestració que Maurice Ravel va cosir a la versió original per a piano en blanc i negre que va crear Mussorgsky. Poso per cas la darrera sala del nostre museu irreal d'avui. I trobem el darrer quadre de Victor Hartmann, La porta de Kiev, construïda l'any 1307 pel gran príncep de la ciutat russa, Yaroslav el Sabí. Porta que va ser retratada en sentit literal per Hartmann, el retrat del qual inspirà el retrat musical de Mussorgsky. Mussorgsky va compondre els quadres d'una exposició, recordem, per a piano sol, un retrat musical en blanc i negre que ara ens reviu el pianista Eugène Kissin entrant al programa per la gran porta de Kiev. La porta de Kiev més lluminosa de la història de la música per on sortim del programa d'avui. Recordeu que podreu escoltar i veure també els quadres de Mussorgsky aquest divendres 20 de setembre al Teatre Municipal de la Faràndula a les 8 del vespre amb els Simfònics del Vallès conduïts per Xavier Puig. Entrades a osvallès.com. Aquí en aquest museu no hi ha un equivalent a un Velázquez o un Goya, una obra que et deixi sense alè pel seu geni, però el recorregut té el seu propi mèrit, com una passejada per una sèrie de petites fites que al final et deixaran amb una sensació de plenitud, sobretot quan ara surtis del museu per aquesta imponent porta de Kiev. Bon viatge.